Tenim a Carles Mulet, ell és senador nacional i volem preguntar-li sobre dues qüestions. Bon dia, senador.
Hola, bon dia.
Mira, els titulars d'avui era que el president del govern deu, antes o després, donar en urgència una explicació d'exigir que ha tingut en el tema sobre el Sàhara. És que crec que li ho estan demanant tots els grups, no?
Sí, tots els grups, inclús el Partit Popular o els grups de Ciudadanos, els grups de la dreta, o inclús partits que estan al govern com Unidas Podemos. És inexplicable el que ha fet i no té cap tipus de perdó, la veritat.
I s'han assabentat perquè ha eixit el ministre d'Exteriors a explicar-lo, no?
Sí, però ha sigut el propi govern de Marroc qui ho ha anunciat com a primícia, tot content que saben ells, no? Perquè si no, segurament, si no hagués sigut el propi govern de Marroc, ni s'haguem enterat d'esta claudicació que ha fet el president del govern.
Clar, lo que jo, la sensació que tinc és, normalment, en este cas, el president del govern li diu al ministre i explica tu lo que consideres, i això és una pràctica que estem veient. Primer ho han vist a nivell comarca, a nivell autonòmic, a nivell local, però és que ara a nivell nacional salta aquesta notícia i el ministre d'Exteriors té que explicar i l'explicació que dona, vostès com l'encaixen?
No, que comparegui quan vulgui el ministre d'Afers Exteriors, però qui té que compareixer és el propi Pedro Sánchez. Això ha sigut una decisió unipersonal d'ell que traïs a tot el món, és que traïs des dels propis socis de govern, els socis d'investidura com nosaltres, perquè això no està en cap acord de govern, està traïnt al propi electorat, perquè el programa electoral del PSOE diu que continuant la via internacional de la justícia internacional, del reconeixement del dret d'autodeterminació del poble saharaui. Per tant, és una traïció a tot el món, absolutament, i al poble saharaui, perquè ell personal se va comprometre també a la causa saharaui. Per tant, que vingui el ministre a dir el que vulgui, però que hi compareixi davant del Parlament. És el propi Sánchez, no? El que ha fet és molt greu, això mai cap partit s'havia atrevit, a una decisió il·legal completament, perquè està en contra de les pròpies resolucions de les Nacions Unides i dels tribunals de justícia europeus, i informa això. És que damunt no és una decisió que no es vagi afectar, és que es va afectar i moltíssim. Estem ara en una crisi energètica sense precedents. Artelia ja ha dit que no va tornar-lo, no? I que segurament estaria a l'eixit del gas únicament, ja només ens faltava això, no? Tal i conforme estem a nivell energètic, que tinguem un nou front obert, no tenim prou de Rússia ara, que ens obliga el front d'Algèlia, per una decisió injusta, il·legal i completament traïdora, perquè no se fan les coses així, una decisió d'este calibre, o el Consell de Ministres primer, i després que sigui la pròpia sobirania del poble, que són les Corts Generals. Les Corts Generals no estan per aquesta via. És que si des del Partit Popular, Ciudadanos, tots els partits de l'esquerra estem en contra d'aquesta decisió, estem a favor de la justícia internacional, el senyor Pedro Sánchez no pot saltar-se la torera la pròpia sobirania del poble espanyol. És molt greu el que ha fet.
Cal dir que l'ONU li ha cridat l'atenció, a més demana explicacions, i este matí el delegat del Front Polisari a València, Mohamed, ha remarcat que i ha insistit que l'única eixida al conflicte és un referèndum, tal com demana, ha dit la ONU, i que el referèndum era i continua sent l'única solució possible. Els saharauis han votat i han acordat una via pacífica. Si no, això ha dit, la guerra continuarà i afectarà tots els pobles de la regió. I cal recordar, escolte, el que és això m'ha cridat l'atenció, i cal recordar que el Sàhara Occidental està a 30 minuts de Canàries.
Sí, no, és que de fet és un territori que està en guerra, fa més d'un any que està en guerra, que està molt ingent, que hi ha una escalada bèl·lica, que està molt proper de les fronteres espanyoles. És efectiu, el que pugui passar al Sàhara té una repercussió directa en Canàries, i així ven que s'està actuant d'una manera completament irresponsable, i és que no té cap tipus d'explicació lògica, més quan tenim un mandat internacional de que la descolonització encara no s'ha acabat, i Espanya continua sent la potència europea que té aquest pilotatge de transició. Que totes les resolucions de tribunals internacionals diuen clar que l'única eixida és un referèndum conforme toque perquè el poble saharaui determine què vol ser. si vol ser marroquí o si vol ser un país autònom, com s'entén, que és la voluntat majoritària. I Pedro Sánchez no pot posar-se del costat del règim marroquí, és com si se posés al costat de la invasió de Putin a Ucrània. Exactament el mateix, un país veí que invadís a un altre país, veí, i que damunt està 40 anys massacrant a la població, vulnerant els drets humans i fornint el govern d'Espanya. Que se plega d'interessos d'una dictadura com la de Marroc és molt greu.
Mire, tot el món estem preguntant-nos per què ha pres aquesta decisió, a més, ell no ni siquiera ho ha portat al Congrés, però el delegat del Front Polisari, ell diu que s'ha utilitzat per part del Marroc la immigració, són declaracions del delegat del Front Polisari, s'ha utilitzat la migració, la droga o el peix per a pressionar a Espanya i ha advertit que altres països africans mantindran el seu suport al pobre saharaui i ha qualificat de vergonyós la postura del govern espanyol, enviada per escrit, l'afera pública el Marroc i també ha qualificat d'error que el president espanyol Pedro Sánchez hauria d'haver consultat amb el Front Polisari o amb Argelia abans de prendre aquesta decisió. Estan a muntó ofesos, eh?
És normal, és que... I tots tenen que ser ofesos, perquè dius quina és la imatge que dona el govern espanyol de cara a l'exterior, de que accepta el xantatge d'un país com Marroc, un país que vulnera sistemàticament els drets humans. Clar, el problema és de pesca, el problema és d'immigració. És que ara ja Marroc ja s'ha pres la mida i ja sap que per on té que apretar, perquè ara serà, clar, ara serà el Sàhara, després que serà de seus quadrats, serà Ceuta i Melilla, serà les Canàries, o què serà. I Espanya què fem? No té cap tipus de mecanisme front a això. Estem signant acords comercials amb Marroc, acords comercials que damunt sempre acabem pagant nosaltres, el sector primari València, sempre és el que més perjudicat és, acords de pesca que estan permetent que s'estigui explotant de manera il·legal les aigües saharauis, per part de Marroc, i això també afecta directament a la nostra pesca. I continuem sent els paganos de tot, no? Quan tenim mecanismes per a plantar-li cara a Marroc de manera diplomàtica. No fa falta cap conflicte bèl·lic, no? Però si nosaltres som a la porta de la Unió Europea, tot és un acord comercial que té la Unió Europea a Marroc, tancar-los fins a que no hi hagi cap tipus de... una garantia de que se respecten els drets humans, però que no pot fer és un govern veí fer xantatge contra el govern espanyol i que este ho accepta i damunt d'aquestes formes, no? Sense el perceptiu del debat i sense l'acord parlamentari unànim que faria falta per una decisió d'aquest calibre. Ha sigut molt greu el que ha fet el Partit Socialista, que recordem està en minoria parlamentària, no té majoria per fer aquest tipus de barbaritats, que damunt són il·legals, és que no és una cosa que s'hi pugui debatre, no? Està en contra de les sentències tribunals internacionals i de la pròpia ONU. És molt greu el que ha fet el senyor Sánchez.
Sí, mira, a mi em fa l'efecte que tot se fa en divendres i que en divendres les coses creuen que del cap de setmana se mos oblidarà. Com i sa autorització que és publicada en el BOE de la MAT, que és el divendres i s'autoritza i és el és un, per un projecte que volen fer des de Almassora fins Morella, però és publicat també divendres, que estàvem la majoria de persones pensant en el fin de setmana, Falles, Madalena i MAT, no?
Sí, sí, de fer això és un divendres de festa, divendres que qui no estava acabant les Falles estava pensant en la Madalena, perquè sí, tota la província té un impacte real, les festes de la capital de la Plana, i estem acostumbrats, no? Moltes d'aquestes tipus de resolucions o de tràmits burocràtics o se publiquen en agost, o se publiquen perquè no pugues al·legar, ja va passar en matemàs, no? Alguns dels tràmits se van publicar en agost, quan la gent està més inoperativa, i ara este pas, aquesta autorització administrativa, se publica un divendres en el BOE de deixar a on ningú s'entén, no? Perquè sí que hi ha altres plaços legals per intentar continuar recorrint. Però ja hem vist que la voluntat que té el govern és nula, perquè si posa autorització van desmuntant un per un els documents dels ajuntaments per decisions polítiques, entenem, perquè clar, el problema és el de sempre, no? Per què aquest tipus d'instal·lació té que tindre una declaració d'interès públic quan són negocis privats que no són per a la gent que viu en les comarques de Castelló, sinó perquè altres fan negocis del transport d'energia i estem desprotegits completament.
Això ens fa estar un poc en guàrdia i estar pendents de que tindran que canviar les setmanes. Tindran que canviar els dilluns per els divendres, perquè saben que en divendres van a fer aquest tipus d'anuncis perquè no puguen parar-los per via legal.
Sí, sí, no, però el problema tampoc no és, a banda de la... el que sembla mala fe, no? de voler publicar-lo quan menys repercussió tingui, que després, per sort, sempre hi ha gent que se dediqui a escarbar les publicacions oficials i s'acaben enterant tots i encara t'enfades més. El problema és tot el... conforme se fan aquestes coses, no? La poca importància que té la voluntat dels municipis, perquè una infraestructura d'aquest tipus que no és una infraestructura pública, l'Ajuntament està dient que no la volen i al final tens que tragar de qualsevol manera en la repercussió que té sobre el territori. I això ho veurem en aquest mat, en altres mats que hi ha, en projectes d'estos de mega instal·lacions, on la voluntat de la gent del poble, la voluntat de l'Ajuntament, dels alcaldes i alcaldes, no pinta res, i és una empresa de fora, amb molt de capital, amb molts de serveis jurídics, que acaba marcant el futur, però no únicament per al teu poble, és que per a tota la província, en projectes com el de la Mat.
Sí, quan en aquest moment se barallaven diversos projectes que... ja que tenim que patir i els problemes de les obres i de més, que farà també servir per a aquestes poblacions que els afectaria i que s'aproquen ells també beneficiar, perquè en realitat és que necessitem i se projecte, però se pot fer d'altres formes, no, senador?
Clar, estem parlant de que hi ha altres parts del territori que ja tenen infraestructures que aquest valor ambiental o paisatístic o aquest futur que vols apostar pel turisme no el poden desenvolupar al voltant d'aquestes infraestructures perquè tenen un impacte molt gran, siguin autopistes, siguin carreteres nacionals, que tenen, sobretot les autopistes, zones al costat de servidumbre, que no pots fer res més, que posar instal·lacions d'aquestes. El normal seria que encara que tingues que fer més quilòmetres de la mat, que anar per aquestes zones que estan degradades i no persones com aquestes que damunt. S'ha oblidat sempre de qualsevol tipus d'inversió pública que no ha pogut desenvolupar-se econòmicament i que ara que el turisme podria ser, un turisme de qualitat, una alternativa del carregues a fer una infraestructura que no va deixar cap tipus de benefici en el municipi. Per tant, sí que hi ha una alternativa retrasada. Que no solament econòmic és per a l'empresa, però és que l'empresa va fer negoci. I de la mateixa manera que tu que va fer negoci, tu li pots imposar que vagi per traçats que ja s'ha transformat. I els que no s'han transformat, ni se'ls conformen tant, perquè t'estàs carregant les alternatives econòmiques que tenen per a ells.
Vostè demà farà diverses preguntes, no? Suposa. Tindrà un matí mogudet, perquè este cap de setmana jo no sé qui faltava ja més que hi era al carrer, perquè si tenim els transportistes de vaga, els pescadors de vaga, els agricultors enfadats... No sé jo ja què queda enfadar-se més.
Sí, sí, no, coincidís que justament este dimarts sí que tenim pregunta, perquè tenim únicament, es toca una pregunta oral al ple cada sis plens al nostre grup, i sí que tenim pregunta i precisament era sobre el cost de l'energia, no? Perquè veiem això, que efectivament la pesca no pot deixar pescar, els transportistes no poden treballar pel preu dels combustibles, les famílies ho estan passant moltíssim mal directament pel preu de la compra, i justament el divendres passat tenim una reunió en Arcer, la patronal ceràmica, perquè que, clar, que així tots estan, el govern donant llargues, que el dia 29 presentarà una proposta, que ja sabem com serà aquesta proposta, serà molt de fum i poc de resultat, i sí que hi ha un paquet de mesures que anem a exigir-li, que són les mesures que estan dient a fer, no? que des de la intervenció dels preus de l'energia a tota una sèrie de mesures compensatòries per a la gent que està passant lo mal, perquè, clar, el problema no és únicament que és una indústria més, és que és la indústria que dona treball a la immensa majoria de Castelló de manera directa o indirecta, i forma això. Veiem que sí, que el govern sí que està anunciant que van a deslligar el preu del gas, del de la llum, però no estem en cap tipus de proposta seriosa que pugui fer front al que s'està venint damunt, que és el que els ERTOs de moltes empreses taulelleres, i segurament si la cosa continua així, que se pugui acabar en l'activitat de moltes fàbriques. I això per a la nostra economia a nivell de província és un drama, i no veiem cap tipus d'avanç per part del govern quan hauria d'estar prenent mesures ja de manera contundent.
Senador, pandèmia, guerra, danes...
Sí.
És que no sé ja què més ens pot passar i damunt ens compliquem la vida uns als altres sense massa senderi, no?
Sí, no, la verdad es que estem portant una temporada de fa 2 anys fins ara que donem molt que preocupar, no? Una guerra en Europa, els conflictes entre l'Est i el Sud, ja dius ara ja què més fes falta de viure, no? Estem, la veritat, que tots en una etapa molt complicada i, no sé, no? I incertesa que es dona a tots, la veritat és que tenim ganes ja de superar-ho d'una i que ja se'n comença a funcionar d'altra manera, però és complicat, sí.
Jo crec que ens fa falta un poc de senderi a la gent, no? A tots en general, cal posar-se les piles i pensar que no podem anar posant-nos pedres pel camí uns altres i no sé jo què és el que ens està passant, no?
Sí, no, no, i sobretot això, no? O sigui, la gent que estem en una, ara temporalment, en un carrer polític, també tenim que veure això, que la
Claro.
política s'ha convertit en un circ, que damunt, en lloc d'aportar solucions, és a veure qui la diu més grossa, a veure qui
Claro,
fa el circ
claro.
més recurrent, a veure qui fa més espectacle, i està clar que tenim que confrontar i cada un pensem que tenim raó en els posicionaments, però bé, sabeu el que és la sessió de control del govern demà,
Sí.
en el Senat i el dimecres en el Congrés serà un creuament d'insults i de
Sí.
descalificacions i no veurem cap solució real per a la ciutadania, que és qui ens està pagant per a solucionar la vida, no? I en lloc de ser una solució als problemes, molta vegada també veig que sí, que la gent que està de política acaba sent un problema en si, o acaba generant problemes artificials també per a justificar la nostra situació, no? En el Parlament, i és això, en lloc de calmar i en lloc de veure una eixida a aquesta situació, estem encara
Claro,
complicant-lo més.
el ciutadà que es posa més nerviós perquè si després veuen que això, que n'hi ha un insults o hi han se radicalitzen molt i no arriben a consensos, el ciutadà pensa, no sé jo, quin futur tinc. En
Sí.
fi, senador, moltes gràcies per haver-nos atès. Carles Mulet, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre.